El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
El divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Quinzena temporada.
És una líder amb ànima, voluntat i actitud de líder. Empàtica, sensible i ferma, amb una gran capacitat d'adaptació. A favor sempre de les novetats tecnològiques per poder oferir a les persones el millor servei, que sigui impecable. L'únic que es manté és el canvi, per això cal transformar-se i el moment perfecte per començar un nou projecte sempre és ara. Presidenta de WebHelp Espanya, 3.800 treballadors a Barcelona 2000, però més enllà de ser empresària i directiva, el món de la nostra convidada d'avui s'entrelliga amb la societat civil, amb les persones i amb la cultura. Membre del patronat de la UOC, la Universitat Oberta, del CIFU, d'aquest centre d'ocupació líder de facilitació de serveis socialment responsables, del Liceu, la Fira, del Consell d'Administració, Travel Perk, i per damunt de tot, la família. Per això us recomanem molt el llibre que ella ha escrit, que es diu Tot el que he après dels meus fills i no em van ensenyar a l'escola de negocis. On hi trobem? De vegades és molt important aixecar la vista de terra i així deixar de pensar únicament en com esquivar els perills que tenim al davant, donar-nos l'oportunitat de preguntar-nos si realment volem seguir per aquest camí o si és millor fer marxa enrere. Posa la pell de gallina, senyora Elena Guardans Cambó, benvinguda al divan.
Hola, moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda, com està? Bona tarda, bona nit, bon matí, perquè els oients ho escolten a totes hores, ara, això.
Bona hora,
bona hora. Benvinguda i bona hora.
Bona hora.
Senyora Guardans Cambó, quan es mira al mirall, qui hi veu?
L'Helena.
Ai, qui és l'Helena? Qui és l'Helena?
Doncs mira, veig l'Helena. Justament, mira, ahir em van enviar una foto que me la vaig estar mirant molt,
sí,
de quan jo vivia a Nova York.
Sí.
I no havia vist mai una... O sigui, feia molts anys que no veia aquella foto, no? I me la van enviar un amic que feia, doncs això, més de quasi 40 anys que no el veia, no?
Sí.
I anava mirant aquella foto i anava pensant... Qui és aquesta Helena que veig en la foto, no? I si ha canviat molt de la Helena d'ara, no? I pensava, no, doncs és això, és l'Helena que segueix fent molta il·lusió, moltes coses, tinc ganes de viure cada moment i de compartir-lo i ser conscient de que això, de que només tenim una vida, malauradament només una.
I ja han passat uns quants sí. Sols o llunes, eh?
Sí.
Per
sí,
tant,
sí,
ara
sí.
S'ha d'anar més de pressa o s'ha de saber escollir més bé?
S'ha de saber escollir més bé.
Com s'escull? En base a quins criteris? Com ho fa? Les persones, les feines, els projectes. Això és de màster.
Això ja és de màster.
Sí, sí. Home, jo, clar, tinc aquí que, una doctoradíssima.
Jo penso sí. que l'aprenentatge més gran de tots és saber dir que no. Jo crec que aquest és l'aprenentatge que dona, de les poques coses bones que dona l'edat, és aprendre a dir que no. I que quan et fan una proposta vegis realment si t'aporta la proposta i tu aportes en aquella proposta, no? I aleshores no és tant si és important, si no és important, si paguen, si no paguen. No, és realment m'aporta alguna cosa a mi, aporta alguna cosa a la societat, aporto jo alguna cosa i aleshores dic que sí. Però si no, ja quasi sempre dic que no.
I quan, o sigui, per tant, diu molts nos.
Dic molts nos. Tenia en compte una cosa, eh? Dic molts nos. Però hi ha un tema que a mi em sembla, i potser en parlem més endavant, eh? Molt, molt important, que és els models. Els models. I a vegades, i moltes vegades dic que sí, perquè penso que encara puc tenir impacte com a model. I aleshores intento replicar-me. No?
Com a referent.
Com a referent. Com sí. A referent. Aleshores, en aquest cas, moltes vegades dic que sí, per això dic no és tant si és important o no, eh? Però per mi, per exemple, ser referent per nenes de que poden arribar on vulguin, de que es poden desenvolupar, de que hi ha models de lideratge diferents, hi ha maneres de fer les coses diferents, em sembla molt important.
Perquè no em va tenir de referents, de dones referents.
No em vaig tenir. O sigui, si ara em busquen, diuen, quin ha sigut el teu referent? Jo no he tingut referents. Una altra cosa és que ara vegi unes senyores fantàstiques, no necessàriament al món de l'empresa, eh? Per exemple, doncs una Jean Goodall, no? Em sembla una senyora fantàstica.
Darrere dels animals.
Però sobretot la Jean Goodall, el que em sembla fantàstica és la seva mare.
No la conec, la seva mare.
És la fantàstica.
És la més fantàstica.
És la més fantàstica.
Per què? La mare com és?
Bueno, perquè o sigui, al final són les mares, no?, les que eduquen a aquestes criatures, no? O sigui, sí. Les escoles estan molt bé i tot, però el que veuen a les famílies és lo important. La Jean Goodall, una vegada vaig coincidir amb ella i m'explicava, vivien en el camp,
sí.
I m'explicava que un dia ella va desaparèixer per la nit i no va aparèixer fins a altes hores de la matinada. I els pares van avisar la policia.
Sí.
Van avisar la policia perquè la nena els havia desaparegut. La nena tenia 6 anys o alguna cosa així.
Uh-huh.
I quan va aparèixer la nena va anar tota il·lusionada a dir-li a la seva mare: mare, 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 he vist com les gallines han posat els ous. M'he quedat tota la nit esperant aquest moment. La mare no li va pagar cap bronca, que la policia es va quedar molt sorpresa. La mare la va: explica'm, i què has vist? I com era? O sigui, va animar, potenciar aquesta curiositat d'aquesta criatura, no? Davant de... s'havia escapat de casa, sí, però havia vist una gallina posar un ou.
I tot el procés.
I tot el procés.
Com un miracle.
Com un miracle. Però, i portaves, veu, tot tipus d'animals a casa. I la mare tampoc la renyava, li deia... vale, intenta...
Que era una mare que estava donant suport, però que estava veient l'impacte que tenia per la seva filla i com de bé s'interrelacionava amb les gallines.
Amb les gallines. I a mi això em sembla extraordinàriament important. Per això dic que l'important és la mare, perquè... Ens eduquen moltes vegades, com a mínim a la nostra generació, i no sé ara què està passant, però a la nostra generació ens han educat molt de: nena, siguis discreta, que no se t'escolti tant, no corris tant, no et moguis tant, no diguis tant, que no se't vegi tant.
No, no siguis intensa.
No. I aleshores, clar, arribes a l'empresa,
sí,
i també les dones solen ser molt discretes. I aleshores ningú les veu. No és que vagin en contra d'elles, és que no les veuen.
Ho fan malament, elles?
Clar, se les hauria de veure.
Però si se les veu massa, també, diríem, arrisquen molt més i poden perdre molt més.
Clar, però per això és important que perquè se les vegi no fa falta que ho facin exactament igual que els homes.
Sobretot. It's my fault. De fons, Jarrett de fons amb aquest concert meravellós, Helena Guardans Cambó, empresària, dona completa, líder. Com ho haurien de fer, llavors? Diu, no ho han de fer exactament com ho fan els homes. Com ho han de fer perquè aquest risc no els hi vagi en contra, que els hi anirà molt més ràpidament?
Bueno, perquè jo penso, mira... En general, eh? Parlem en general.
En general,
els homes dediquen, posem com a mínim, un 5% del seu temps a vendre's.
Només un 5?
He dit com a mínim. Un 5% de temps a explicar el que fan.
I de bé.
De bé. I el que, bé. I el bé que ho fan. I el bé que ho fan.
Sí.
Les dones, malauradament, això no ho fem. I esperem que la persona que hi ha per sobre, qui ens ha de promocionar, vegi el bé que ho estem fent.
Ell ja ho sap el que faig jo.
Clar,
ja ho saben,
ja ho veu.
Ja ho veuen. Perquè li he d'anar a dir jo.
Exactament.
Això és un error.
Això és un error. Aleshores, això aprenem dels homes, perquè és que no hi ha ningú que t'estigui mirant tot el dia. I no és dolent que t'expliquis. Aleshores, jo dic, hi ha coses que s'han d'aprendre perquè estem en el mateix món. I aleshores, s'ha d'aprendre. Això és una, explicar el que fas. Explicar-ho. Això és important. Quan t'entrevisten per una possible promoció, t'has de preparar molt més del que s'ha de preparar un home. T'has de preparar molt més. Per què? Perquè si no, quan tu vas a una entrevista, el primer que diràs, perquè tenim aquest costum, és tot el que no saps fer. passa una entrevista i començaràs a dir, no sé si jo això podria fer-ho, perquè és que, clar, és que no tinc cap experiència d'haver-ho fet abans, eh? És la primera vegada. No sé jo si això seré capaç. A més, què passarà amb l'equip que jo estic gestionant ara? Qui se n'ocuparà ara de l'equip que jo porto? I, ostres, jo porto un equip de 6 persones i ara m'esteu donant un equip de 20. Jo no sé si podré viatjar. Uf, jo no sé si... Bueno, hauré de parlar-ho, a veure si jo puc arreglar-ho, això de viatjar.
Sí, home, sí, els nens.
Clar, sí. Si tu estàs entrevistant amb una persona que et dona totes aquestes explicacions i després entrevistes amb un home que et diu, escolta, Helena, sóc el millor per això. O sigui, no
però
dubtis.
Diuen això? Sóc el
sí,
millor,
sóc
per,
el millor
això.
Per això. No dubtis, no dubtis. Jo això puc gestionar perfectament. I si li dius, però tu tens experiència amb això? No, però no pateixis, perquè, escolta, amb el que jo sé, tal, jo això, vaja, pots estar segura que aquest projecte te'l portaré, però fantàsticament bé, tindrem resultats, vendrem com mai. A qui agafaràs de les dues persones?
A l'home.
Hombre.
Però qui ho farà millor?
Bueno, però per això dic, reina, prepara't una mica l'entrevista.
No, entrevista, prepara't, a banda de l'entrevista...
No, allò... no, però com vas amb l'entrevista...
Ves al teu psicoanalista,
no, ja
autoconeixement,
sé.
I no diguis els verbs en condicional,
clar.
Sinó digue'ls en futur però i present.
Jo els hi dic, mira, t'agafes un paper, diversos papers,
sí.
I escrius tot el que fas malament, perquè t'omplirà molts fulls. Escriu-ho tot.
A casa,
A casa, a casa.
A casa,
tot a casa.
Sí.
Quan has acabat de dir tot el que no saps fer, comença a escriure el que saps fer. Comença a escriure el que saps fer, el que fas bé. I quan tinguis aquesta cosa, llença els altres papers. No et fan falta, perquè ja, ja t'ho saps. Escriu-te i aprèn-te bé el que fas bé. I aleshores, quan vagis a l'entrevista, tingues això.
Això és el que has d'explicar.
Exactament, això és el que has d'explicar.
Perquè qui t'entrevisti ja et dona per fet que hi haurà coses que serà més justes.
Ja sap que és la primera vegada que faràs això, perquè ja et coneix, ja sap la teva carrera. Ja ho sap.
Helena Guardans Cambó.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do...
És la triada, ella,
Aquesta la triada...
Per què?
Aquesta estava... Vaig estar interna 2 anys.
Sí.
En una època que teníem 2 o 3 discos.
Sí.
I clar, només escoltàvem...
2 o 3
aquests
discos.
Aquests 2
i la ràdio,
discos.
Quan els posaven, que gravàvem...
No,
el...
a l'internat no teníem
no
ràdio.
Teníem ràdio,
no teníem
l'internat.
I aleshores, un dels discs era el del Jim Cross.
Aquest? I would spend them with you. París?
París.
Oh, París. Però tot just era... Això era fer el bup?
Això era fer el bup. Sí, jo vaig fer 2 anys de bup a París.
Però venia d'aquí, de l'escola a Barcelona.
Jo venia de l'escola a Barcelona i aleshores de l'escola van decidir que potser jo tenia massa... influenciava massa malament a les meves companyes.
Allò que deia. Ah, ja venia d'aquí.
Ja venia d'aquí.
Sort que ho van dir,
sí,
perquè
sí,
si van a Mallorca-París, després a Nova York... Ve, tu aquí, ha fet la carrerassa que ha fet, veus? Si teníem vista.
Teníem vista. I aleshores van decidir els meus pares que seria una bona idea que estigués interna.
Perquè primer va anar a Sarrià, Talita, estiu?
Jo vaig estar primer al Talita, que era una escola... crec que era de les poquíssimes escoles en català que hi havia, perquè estem parlant, jo sóc del 60, o sigui que són els 63, 64 de petits que anàvem al Talita.
Sí.
I després, no, després ens anàvem a un col·legi de l'Opus, que eren només nenes, o sigui, el Talita eren nens i nenes i en català.
Que era molt progressista aquell
moment.
Molt
progressista. Clar, els pares ens feien un canvi una miqueta fort, perquè del Talita després ens posaven a l'altre, que era un canvi bastant fort. I després d'allí ja me'n vaig anar a París els 2 anys de bup.
O sigui, després del Canigó, no?
Sí.
Diríem, de l'Opus, doncs cap a París interna, i allò, uau, devia ser...
Allò va ser...
La vida.
La vida. Allò va ser fantàstic.
Perquè, és clar, això era que aquí encara vivia Franco,
Sí, estem en l'any 74.
70 anys, encara sí. Falta un any perquè Franco es mori, i després de París, que a més, és clar, encara no ho han dit, però l'Helena pertany a una família de molts germans. És que l'ou ha de ser molt llarga, no? Sí?
Oi, amb... molts germans, sí, molts germans.
14 tots plegats?
14, amb mi 14, o sigui, 13 germans i jo.
Jo, sí, o sigui, era sí. La vuitena, que en fi, estava, és la primera noia, no?
La segona noia. Sí.
Sí, però en fi, que tampoc és un lloc molt destacat. Destacat, sí.
No ho és.
Dic, un se l'ha de guanyar, l'espai propi.
Un se l'ha de guanyar, sí, sí.
I després, de París, cap a la Via Laietana, cap a la Penyalbert.
Exactament.
Allà era mixta.
Allà era mixta, allà em va encantar, em va agradar molt. I com sempre, no, al final, tenia un professor de literatura boníssim, que em va entusiasmar, i un professor de filosofia molt bo.
De literatura, Pais?
Sí. I de filosofia, una altra boníssima.
Que, perdó, vam coincidir amb el mateix professor i jo recordo el nom del professor, que a més et deia país, no país, lo entienden. I tu deies sí.
No.
Que marcava com eixos ètics, marcava la vida.
La vida. Era molt, molt, molt bo. És el que fa bo. Diferència, d'un bon professor.
No he parlat mai més d'aquest professor amb ningú.
M'ha sortit el nom, que a mi no m'ha sortit.
Molt bo. I després de l'Acadèmia Penyalbert, després...
Aleshores vaig anar a ESADE.
A ESADE?
Sí.
Això són uns canvis molt grans.
Això són uns canvis molt grans.
Però està bé perquè és com veure també tot tipus de persones
sí.
I de societats, no? De nivells també, no?
És molt diferent. Jo a ESADE, la primera vegada que vaig dubtar entre si feia... Primer vaig pensar exactes, perquè m'agradaven molt les matemàtiques. Però vaig anar a exactes i vaig veure que vaig anar al despatx d'un professor. Tenia tot molt desendreçat i ell tot era molt desendreçat i vaig pensar... No m'hi veig jo amb tant de desordre.
Amb tant de desordre.
No. I aleshores amb una amiga va dir, no, anem a ESADE, anem a provar ESADE. I vam anar les dues amigues a ESADE i ens vam inscriure a ESADE.
I després a Nova York?
A ESADE, que aleshores encara no existia Erasmus,
sí.
Feien un programa d'intercanvi amb diferents universitats. I aleshores jo vaig optar per Nova York, vaig sortir escollida i vaig anar a Nova York. El programa amb la universitat era com de 6 mesos
sí.
I em vaig quedar a Nova York 2 anys més.
Oh, però, és clar, com es fa per quedar-se de 6 mesos a 2 anys? Perquè si és per estar estudiant els papers, què?
No, papers no en tenia.
Que no ho sé, no tenia papers.
No tenia papers. Per això no vaig poder tornar en aquests 2 anys, no vaig poder tornar a Barcelona. O sigui, em vaig quedar allà 2 anys
llàstima,
i mig.
Quina llàstima, eh?
2 anys i mig.
No poder tornar contínuament. Que greu, quin greu.
Molt greu.
Sí.
Va ser una... A veure, els meus pares sempre han sigut, van ser molt, molt... molt conscients de que el més important és l'educació.
Sí.
I mai van posar cap límit amb l'educació dels seus fills. És a dir, que si volies estudiar, volies fer un màster en aquí i en allà, mai preguntaven gaire i tot era perfecte. Als 6 mesos de Nova York, la universitat estava coberta per la universitat d'aquí, no hi havia... I els seus pares em pagaven doncs, el diner de butxaca. Tenia un apartament a la universitat, em pagaven els diners de butxaca. Quan aleshores vaig decidir que volia continuar a Nova York, em van dir que l'aixeta...
Ja està.
Ja quedava tancada.
Ah, mira.
I aleshores vaig començar a treballar a Nova York i tenia un munt d'experiències amb diferents feines i tal.
Com ara quines feines? Perquè sense papers i sense diners, ni papers ni diners...
Bueno, per començar, moltes feines simultàniament, no? I... Una era en un restaurant.
De cambrera?
De cambrera, en un restaurant de cambrera, on vaig aprendre moltíssim del servei al client. Vaig aprendre moltíssim de com atendre la gent i atendre-la bé. I això ho feia els divendres i els dissabtes, que eren els dies que cobrava més, perquè hi havia més propina. Perquè...
Clar, i a Nova York es donen propines.
A Nova York vius de la propina, perquè jo, si no recordo malament, cobrava uns $10 la nit.
Mhm.
i per part del restaurant, i amb propines i tal, doncs em podia treure un 60 o un 70 dòlars la nit. O sigui que realment depèn de la propina.
Llavors aquella propina es dona també en funció del servei de la persona.
Clar, en funció del servei.
I el client ho té molt clar, que en funció
del... Ho té clar, i jo, per exemple, que sempre he sigut com molt responsable amb les feines, i a més em sembla que totes les feines són... poden ser apassionants si ho fas, com que t'interessa i que et motiva, no? I jo estava encantada d'anar allà al restaurant, però hi havia d'anar, sempre hi anava com quasi mitja hora abans de començar el meu torn per aprendre'm de memòria the specials of the day, perquè als Estats Units sempre diuen tens una carta que no serveix per res i després et ve el cambrer o la cambrera i et diu tots els especials del dia, que és una altra carta paral·lela. El meu anglès era el que era, i tots els especials del dia eren complicadíssims, uns plats complicadíssims.
Com ara què? Com ara
no me'n recordo, però uns plats complicadíssims. Bueno, és que si poses qualsevol explicació, no sé què, amb una salsa de no sé quantos i un peix de no sé què, amb fonoll... Aquestes coses en anglès, imagina't el fonoll en anglès. Bueno, per tant, jo m'ho prenia de memòria. I el que et dic de saber conquerir als clients, no?
Sí.
El segon dia jo ja anava a les taules i els deia, mireu, sóc nova, si no us importa i no us sap greu, no m'interrompeu fins al final.
Com?
I això us ho deia tot de... Per què si t'interrompien a la meitat?
Perdíem el fil.
Perdíem el fil. Torna a començar una altra vegada. I això és... No m'interrompeu fins al final i després us explico reien. Tot el que vulgui. Clar, reien. Mira que simpàtica. Mira que simpàtica.
I ja està.
I ja està.
És a dir, per l'empatia...
Per l'empatia, en lloc de que s'enfadin dient escolta, t'he interromput, no fa falta que tornis a començar des del començament de la llista.
Dient, soc nova, per tant, demanant...
Demanant ajuda...
Amb una posició humil, però llavors fent molt bé la feina. Aquí hi ha, com a mínim, aquestes tres coses,
sí,
eh?
Sí, no, absolutament. Llavors tu entres de, per favor, ajudeu-me, soc nova, soc estrangera, nova...
Soc jove.
Soc jove.
Però m'ho he pres de memòria.
Exactament.
Avui, l'empresària, la líder, Helena Guardans Cambó, al divan.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude je m'en suis fait presque une amie. Una dulce habitud.
És preciosa, eh? A veure com la canta.
Fidel.
Si cantava al restaurant, no ens ha de cantar amb vostè aquí.
Em sembla preciosa aquesta cançó.
No, je ne suis jamais seul. Solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place.
Clar, perquè és una època... Bueno, és l'edat, no? Aquestes cançons de Mostaki són els 18 anys, on la soledat... Bueno, és
de l'adolescent.
De l'adolescent. Són moments on t'agrada estar trista. On t'agrada...
És com l'estat natural.
Sí, sí.
Tant com agradar, no sé.
No sé, però és l'estat natural.
Sí, sí, sí. Sí, t'hi trobes còmode.
Sí, recordo a vegades la meva mare entrant a l'habitació i deia una altra cançó tan trista, reina.
Com era la mare, que també es deia Helena?
També es deia Helena, sí.
Com era?
Però la mare era fantàstica. Clar, pensa que tenia 14 fills, ja diu molt d'una mare. Ja diu molt d'una mare.
Fins. A la vida, fins, ella.
Clar, sí. No. O sigui, pensa que no hi ha bessons i quan el major tenia 18 anys érem 14.
O sigui, que és un darrere l'altre.
Un darrere l'altre. Només es va despistar en els tres últims.
Ja
no és, a mi quan em demanen l'edat d'algun germà només haig d'anar cap amunt o cap avall
un any
i sé l'edat de tots els germans, no? La mare era fantàstica, pensa que aprenia amb nosaltres, no? Perquè ens ajudava molt amb els deures de l'escola, per exemple, i es va aprendre tota la teoria dels conjunts, perquè ella mai havia fet conjunts.
Conjunts, les matemàtiques modernes.
Les matemàtiques modernes. Ella allà estava entusiasmada amb els conjunts.
I els subconjunts, les interseccions.
Exacte. Sí, i després tenia una cosa molt bonica, que tenia les carpetes. Les carpetes era... Pensa que els seus nets li deien a la meva àvia la wikiàvia. Per què li deia Wikiàvia? Perquè l'àvia, la seva àvia, la meva mare, feia carpetes, i en una carpeta posava història, en una altra ciutats, en una altra animals, en una altra tal. I quan tu feies els deures de col·legi i volies una foto d'Egipte, anaves a excavacions, la carpeta d'excavacions...
I tenia una foto d'Egipte.
I tenia una foto d'alguna excavació, d'algun faraó, d'alguna revista...
Havia retallat.
De Le Figaro, d'alguna revista de per imatge, que tenien moltes fotos i tal. Jo els portava, sempre teníem els millors treballs, entens? Perquè teníem un treball sobre la selva, jo recordo, un treball sobre lleons, de tot. Teníem...
Que s'enganxaven en el paper.
Clar, que ho enganxàvem tot en el paper nosaltres, no? Postals, art, doncs coses de catàlegs, dels museus. Bueno, fèiem uns treballs extraordinaris. I això ho feia la meva mare, sí.
I el pare, en Ramon, com era?
A Ramon el veiem menys. El Ramon era més seriós. El pare era
més
molt...
Més distant?
Sí, era distant. Pensa que el meu pare es treia la corbata el mes d'agost.
Ah, era quan estava permès.
Sí.
Ja me'n recordo. Ja, no, és que és agost. Llavors es podien treure la corbata.
Es podien treure la corbata.
Altrament no se la treien mai.
No, no, ni per sopar a casa.
No, no, eren amb corbata.
En corbata, sempre, en corbata. I això donava un respecte,
un estatus a casa.
Sí, 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 sí.
I ser la neta de l'avi... Que diu, quan vaig anar a Nova York, oi? Que bé! Però, no sé, sí. La neta d'en Francesc Cambó.
Bueno, tu pensa que quan vaig anar a Nova York era impressionant el no ser la neta, no ser la filla i no ser la germana. O sigui, era tot plegat. Era, de sobte, era l'Helena. O sigui, no... Perquè després ja t'acostumes i ho fas amb molt d'orgull, no? Però, repeteixo, amb aquestes edats delicades que una s'ha d'anar creant la seva pròpia personalitat, no? Costa que sempre vagis on vagis. Oh, neta de Cambó. Ets la neta de Cambó. O ets la filla de no sé qui. O ets la germana. I per això Nova York va ser tan important, no? Com dic... En una època, ser neta de Cambó potser era una miqueta una llosa, no? Però després és una cosa d'orgull. I la meva mare mai ens parlava de Cambó amb distància. Sempre ens parlava d'un Cambó familiar, de com li recitava poesia, com llegien els clàssics junts, que nosaltres de petits sempre pensàvem, vaja rotllo de pare que tenies, llegint allí Aristòtils, no? O sigui, però la meva mare sempre parlava amb moltíssim carinyo del seu pare. Per tant, teníem una relació que no era... O sigui, sentien allò del Cambó quan sortíem de casa, però a casa sempre era l'avi.
I vivien a casa de l'avi?
Vivíem a casa de l'avi, sí, sí. Però, clar, el meu avi no el van veure mai perquè va morir quan la meva mare tenia 17 anys.
Molt jove, eh? Sí. A casa de la Via Laietana, que no era ben bé el centre, llavors, de Barcelona.
No era. A mi em sorprenia molt perquè de l'escola, per exemple,
sí,
hi havia una frontera, que era la Diagonal.
Encara hi és, diria, eh?
Però, no, aleshores encara més, perquè... És que
però no... mentalment encara hi és, viure a sobre de la Diagonal o viure a sota és diferent.
Però és que aleshores no coneixien res. No, per exemple, doncs, el mercat de Santa Llúcia per Nadal, és que no baixaven ni al mercat de Santa Llúcia per Nadal. No veien res, no baixaven a la catedral, no veien absolutament res, no? Que per mi, en canvi, era doncs, el nostre barri.
A la meva Laietana. Som avui amb Helena Guardans Cambó, El Divan.
El Divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
Quinzena temporada. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna...
Aquesta és preciosa.
Aquesta sí que és la veu trista que deia la meva mare. Aquesta.
Va mostrar
aquí
també.
Una veu tan trista.
Sí. Ja ara té un concert també. O sigui, allò una cosa explosiva. No, eh?
No,
vostè sí, eh?
No,
però les cançons no. Això es reequilibra. And she lets the river
answer that you've always... És que és preciosa, aquesta cançó. To travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust. També la veig avui.
I ballava bé?
No.
I pretendents, què?
pretendents, amb les pretendents em passava una cosa, que no me n'enterava. Tenia la meva germana Isabel que m'ho havia d'explicar sempre. Helena, no te n'has adonat que aquest noi va per tu?
I no.
Jo no me n'adonava a comptar. Era, no, sempre necessitava la meva germana que...
Sort, eh?
Sort que tenia, que m'ho traduïa,
He knew for certain only drowning men could see him. He said all men will be sailors then until the sea shall free them.
But què és el millor que ha fet fins ara?
Long before the sky would open. Jo crec que el que fa més feliç és la meva família.
La Laura?
Sí.
L'Òscar?
Sí.
Els fills?
Els fills.
I l'Ildefonso i el marit.
I la bona relació que tenim els quatre és d'algú que no ho donc... I don't take it for granted. No sé com es diu això.
No ho dono per fet.
No ho dono per fet.
Sí.
No ho dono per fet. O sigui, em passigo. O sigui, si jo vaig pel carrer amb el meu fill i m'agafa del braç... Em fa molta il·lusió. I si estem a Mallorca i venen a casa nostra i es passen 10 dies amb nosaltres i em diuen, escolta, hem parlat nosaltres dos per coincidir els dos i estar amb vosaltres, em fa una il·lusió. M'encanta.
Per on anem?
@eldivancoppolo.
Era en una reunió i discutíem sobre els problemes que teníem amb un client. Em preocupava que feia temps havíem deixat de tenir rendibilitat amb el seu compte. Allà hi eren la responsable del projecte, la directora de qualitat, el director d'operacions i més persones relacionades amb el tema. Hi havia propostes de tota mena i totes exigien per part nostra més hores, més desenvolupaments, més inversió, i tot per a un objectiu que s'augurava dubtós. De sobte vaig mirar distretament cap a la foto que tenia a la taula. I apareixien la Laura i l'Òscar quan vam anar d'excursió els quatre a la zona del Matarranya feia uns anys. Havíem viatjat amb una parella d'amics a un poble meravellós a la província de Terol per passar el cap de setmana. Vam fer una excursió que vorejava el riu, envoltats d'un paisatge espectacular. De cop i volta, ens vam trobar creuant un barranc estret, subjectant-nos amb cordes en un tram sense baranes, per on difícilment hi passava una persona. Caminàvem a pas lent evitant els perills. Ho fèiem amb silenci, vigilant que ningú tingués un accident. De cop i volta es va sentir la veu de l'Òscar alta i clara que caminava damunt meu. Per a on anem? Aquella exclamació va sonar estranya en un nen de 4 anys. Només aleshores ens vam adonar, mirant-nos sorpresos, de trobar-nos allà, incrèduls d'haver posat els nens en perill i preguntant-nos com havia pogut passar. Per descomptat, com no vam saber contestar la pregunta de l'Òscar, plena de sentit comú, vam fer marxa enrere, recuperant terreny segur i respirant relaxats. I no va ser fins que ens vam sentir fora de perill quan vam percebre l'atenció que ens havia dominat fins aquell moment. I va ser així que, tornant a la discussió que estàvem tenint al despatx sobre la viabilitat de la col·laboració amb el nostre client i recordant la frase del meu fill, vaig preguntar: però on anem? Què és el que pretenem aconseguir amb aquest client? Quin és el nostre objectiu? Vam decidir que ens reuniríem immediatament amb el client per explicar-li que no podíem continuar oferint-li el servei amb els recursos de què disposàvem. El fet de considerar aquesta opció ens va tranquil·litzar a tots i a partir d'aquell moment vam ser capaços d'enfocar la situació d'una manera completament diferent. Al final, vam poder oferir al client alternatives per gestionar la continuïtat del servei.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
I aquesta és una de les històries curtes, clau, que són, o sigui, ens ensenyen tant, no?, del seu llibre Tot el que he après dels meus fills i no em van ensenyar a l'escola de negocis.
Sí, és que ensenyen molt, eh? És que ensenyen molt els fills i et dona una perspectiva molt diferent. Molt diferent. I t'ajuda a tenir una vida... Sempre ens han venut la cosa, no?, de que és una càrrega que pots portar millor o pitjor, però és una càrrega, no? El que intento dir és... no només el tenir fills, però el viure plenament la teva vida no és una càrrega, és al contrari. O sigui, si vius bé, et cuides, primer de tot, i això penso que ho repeteixo molt en el llibre, no? O sigui, ets molt egoista en el sentit de primer sóc jo, després sóc jo, després sóc jo. I una vegada jo estic bé i em cuido jo, seré capaç de ser generosa amb tots els altres, no?
Perquè si jo no estic bé, si no puc fer bé, el bé a l'altre.
No puc fer bé a ningú. No puc fer bé a ningú.
Elena Guardans Cambó.
Yo siempre te he querido desde el mismo momento en que mis ojos te vieron.
Por favor, Teddy, no me lo pidas.
Do you think he'll ask me again?
But do you love him?
I care more to be loved.
O la pel·lícula, o el llibre, en català, en castellà, en anglès, aquelles quatre noies, les donetes, les mujercitas, qui volia ser?
La Jo.
No he conegut ningú que no vulgui ser la Jo.
Tinc una germana gran que és la millor persona que he conegut mai, la meva germana gran. I sempre li deia, però no, tu ets la Bet.
Era tan bona.
I s'enfadava. Que no, que jo vull ser la Jou, també.
Clar.
Tu ets massa bona per ser la Jou.
Necessitaria ser una mica més intrèpida, no? Per què ens ha triat, no sé si la pel·lícula o el llibre de Louise May Alcott?
Mira, la pel·lícula i el llibre. El llibre me'l va regalar una persona que estimava moltíssim, que era la senyora que em va cuidar a mi des que vaig néixer fins que vaig tenir 11 anys, que era la responsable dels germans, diguem, des del 8, 9, 10, portava aquesta persona que em cuidava a casa. I em va regalar aquest llibre, i aquest llibre me'l vaig llegir, me'l vaig tornar a llegir, me'l llegia. I després, amb les meves germanes, a vegades ens reiem perquè dèiem, avui tenia una tarda que volia plorar.
Ah, sí. Anava molt bé aquest llibre també, perquè la pobra Bet...
Oh.
No, ho explicarem ara, pobreta.
I llavors dèiem, o posaves la pel·lícula i deies... I deia, no, la meva germana, que sempre ens dèiem, avui he tingut tarda de plorar, i he posat, tenia ganes de plorar, i he posat Mujercitas, i m'he posat a plorar una estona, i
ja bé està. Perquè s'acaba la pel·lícula, llavors t'aixuques les llàgrimes i ja està.
I ja està. O sigui, que és una pel·lícula que... I totes les versions que han fet en el cine, totes em semblen bé.
Cap aquí.
Let's keep going. What do you mean? Go! ¿Estás segura?
Aquí estás maravillosa.
Anem a Thelma i Louise.
A Thelma i Louise.
De Ridley Scott, que sí. Ens ha impactat amb generacions que sí. Passin.
Sí.
Per què l'ens la triada?
Bueno, perquè em va... Per començar, és d'aquestes coses que vaig començar a veure la pel·lícula i no en sabia res d'aquella pel·lícula, que és com que la veus d'una manera molt diferent, com si sí. Te l'han explicada tota, no? I em vaig sentant allà i bueno, és que em vaig emocionar veient aquestes dues, la Gina Davis i la Susan Sarandon.
Sí.
No? Les dues espectaculars, amb una potència, una força, amigues...
Però amigues fins al final. Mai més ben dit.
No. Amigues
però
fins
no
al final.
Hi havia una altra solució?
Ui, es veu que per posar aquell final va ser molt agosarat, eh?
Clar.
Va ser molt agosarat.
Ha vist que allò, però on anem, no? I diu, al final més val fer marxa enrere de vegades. No hi havia una altra solució?
Jo crec que si t'imagines la tornada d'aquestes dues dones...
Era pitjor?
Era molt pitjor.
Era molt pitjor.
Ara, quin Brad Pitt, que apareix en aquella pel·lícula, també, no és per res, però...
Estava creixent, pobret. Som al divan. Sílvia Smother, per què ens l'ha triada, aquesta?
Bueno, aquesta és una cançó que... A mi les cançons em donen per èpoques, i aleshores sóc acostumada, com deia abans, que només hi havia un disc, jo continuo bastant que quan tinc una cançó me l'escolto molt, no? I aquesta, a casa jo tinc un estudi que no té porta, està obert. Moltes vegades m'agrada posar-me aquesta música molt forta, molt forta. I els meus fills saben que aquesta música, quan la poso, és que estic molt bé, de bon humor. M'agrada la Sylvia Smother. I repeteixo, no és alegre la cançó,
O conduint però... sola, amb la música que ompli tot el cotxe.
M'encanta. I m'agrada cantar molt fort, Sylvia Smother.
Amb totes les finestres tancades i dius...
Sí. M'agrada molt.
No sé per què. Em resulta familiar.
Sí, és una cançó... que no sé per què l'haig de cridar. O sigui,
ja, hi ha cançons que s'han de cridar,
s'han de cridar, es canta fort.
Però amb alegria, eh?
Amb alegria, amb alegria. Amb alegria, amb alegria, amb alegria. Sí, 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 sí.
Sylvia's mother says Sylvia's packing. She's gone to leave him today.
Ai, encara no hem parlat de les empreses que ha creat, que ha fet tot això, eh? Ni de la Premi Nobel d'Economia, aquesta la Claudia Galdem, que també ha estudiat les feines de les dones i el mercat laboral, que això està molt bé, eh?
Està molt bé, està.
I acaba de passar, ara no fa res, aquí.
A Catalunya Ràdio.
A la petita pensió de la Riviera, on m'estava llavors, 10 anys abans de la guerra, va esclatar una forta discussió a la nostra taula que va amenaçar inesperadament de degenerar en baralla furiosa, fins i tot amb hostilitat i insults. La majoria de persones tenen una imaginació obtusa. Allò que no els toca d'una manera immediata, que no clava insistentment la seva falca afilada al pensament, no els excita. Però si mai els passa res de banal endavant dels ulls, alguna cosa que actuï directament sobre els sentits, per insignificant que sigui, en aquell moment se'ls desperta una passió exagerada. Llavors canvien, si es pot dir així, la seva apatia per una vehemència extemporània i hiperbòlica. Així va passar aquest cop al nostre grup de taula.
Troba el divan amb Sílvia Còpolo a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancopolo.
24 hores en la vida d'una dona, de Stefan Zweig. Vostè també parla alemany, a més.
Molt poquet.
Ja.
I el Stefan Zweig no el podria llegir, eh, en alemany.
Per què ens l'ha triada?
Stefan Zweig m'encanta. Escrigui el que escrigui, va com a un bisturí, no? I analitza quan moments de la història, personatges, fa uns anàlisis increïbles i que et deixa veure coses que si no fos pel seu bisturí no els haguessis vist, no? En aquí analitza 24 hores d'una dona, la passió, la culpa, el penediment, tot passa en aquestes 24 hores, no? I és un anàlisi preciós, preciós, però d'una profunditat. És un llibre preciós de llegir per veure realment el sentiment en tota la seva plenitud.
Totes les imatges desapareixeran. La dona ajupida que orinava a ple dia darrere d'unes barraques on servien cafè a la vora de les runes. Aiftot, al final de la guerra, es puja les calces amb la faldilla alçada i se'n tornava al cafè el rostre ple de llàgrimes de Lida Valley mentre balla amb George Wilson a la pel·lícula. Una absència tan llarga, l'home creuat en un carrer de Pàdua a l'estiu del 1990, les mans lligades a l'esquena, despertant instantàniament el record de la talidomina prescrita a les embarassades per a les nàusees 30 anys abans, i al mateix temps la broma que la gent explicava. Una futura mare teixeix en roba de nen, empassant-se a intervals regulars talidomina. Una filla, una pastilla. Una amiga horroritzada li diu que no saps que el teu fill pot néixer sense braços. I ella li respon, sí, però és que no sé fer les mànigues.
El divan amb Sílvia Còpolo a Catalunya Ràdio.
És dels anys d'Anne Arnaud, que comença amb dues cites, una d'Ortega i Gasset, Només tenim la nostra història i no ens pertany, i una altra duríssima, no? Sí, ens oblidaran, és la vida, no hi ha res a fer. El que avui ens sembla important, crucial, de conseqüències greus, doncs bé, arribarà un moment en què s'oblidarà, en què ja no tindrà cap importància. I és curiós, avui no podem saber el que serà un dia considerat com gran, important, mediocre o ridícul. També pot passar que la nostra vida, la que vivim avui, un dia es consideri estranya, incòmoda, sense llums, insuficientment pura i, qui sap, fins i tot culpable. De Chekhov. Per què ens ha triat els anys d'Anne Arnaud?
Bueno, perquè a mi em sembla, a part de que escriu amb una bellesa increïble, aquest sí que el llegeixo en francès, així com el Stefan Zweig no el puc llegir en alemany. I en aquest llibre explica moments de la seva vida en els quals ella és una miqueta més gran que jo, però explica moments que jo he viscut. I explica coses totalment mundanes i quotidianes, i te les explica, i t'ho eleva, no? I dius, això és veritat, això ha passat així. I coses que semblava que tenien poca importància, o en aquell moment li donaves molta importància, quan l'escoltes dius, com ha impactat aquesta cosa en la teva vida? Com ha afectat, no?, en el teu futur? I això em sembla que és molt bonic. I després em sembla que és rellevant que moltes vegades la petita història de les dones no es té en compte. I aquesta petita història, al final, és tan important, no? I tan rellevant per la història.
Per la gran història.
Per la gran història.
Que sempre ha sigut la dels homes.
I que, clar, que la gran sempre és la gran, i és la dels homes.
Ai, sap què li dic? Ara, quan vaig a un museu, i només veig que surten senyors, dic, per això què explica?
Exactament, exactament.
Aquí quina part explica? Només explica una part.
Exactament.
I a vegades me'n vaig.
Però justament, no? És que és molt important, és que és molt important l'explicar aquesta part de la vida que ens afecta a tots, no? I llavors per això m'agrada tant l'Annie Ernaux, que explica coses totalment quotidianes, però que és que és la vida, és la història.
Helena Guardans-Cambó ens ha triat també aquest llibre. Una senyora que viatjava amb la seva neboda de 15 anys va treure d'una cistella de vímet una truita de patates lluent i vella com una lluna plena. Tenia un color torrat que feia goig veure-la. La van provar gairebé tots els viatgers. Ara m'adono que aquesta va ser l'última vegada que em vaig menjar una ferma per fora i sucosa per dins, com ha de ser una truita espanyola. Algunes dones joves que no es coneixien abans del viatge havien format una rotllana i jugaven al tresillo amb una baralla de 40 naips. Altres noies encara més joves parlaven i reien amb alguns soldats. Aquests també ho eren i amb seguretat estaven acabats de llistar. Recordo que vaig pensar, pobres infeliços, aquests pobrets que ara riuen els enviaran a l'escorxador. Les notícies de Cuba cada vegada són pitjors. Segurament aquests nois no ho saben, ho diu tothom, que al final està molt a la vora. I si han de morir sota les bales dels manvisos, hauran caigut per res, només perquè les seves mares i les seves xicotes plorin la resta de les seves vides. Quin país desgraciat el nostre. Per això sóc en aquest tren, per donar-los, als meus fills, una oportunitat de no anar a aquesta guerra. Un tal Ildefonso García Serena ha escrit El fill del doctor. El coneix vostè, l'autor, eh?
Sí, el conec. És el meu marit.
És el seu marit?
Sí, el pare de la Laura i de l'Òscar, també.
Sí? Ara li queden uns ulls com a xinats i la descobrim tímida.
És un llibre preciós, és un llibre preciós que parla d'una cosa molt trista, que és quan un abandona un país, el seu país, no? I quan se n'ha d'anar. I en aquest llibre parla d'història familiar, és novel·la, però és història basada en fets reals, que diríem, no? I el que és bonic és que parla de dues sortides del país. Una buscant sortir de la pobresa, uh-huh, i l'altra sortint de la guerra, i sortint de la guerra del 36, que era el seu pare, no? En les dues històries, ja sigui que te'n vas per buscar una millor vida o te'n vas perquè has perdut la guerra i no pots quedar en el país, sigui com sigui, és molt trist. És la tristesa, no hi ha diferència. El no poder estar en el teu país perquè te n'has hagut d'anar per obligació, ja sigui perquè busques una millor vida o per un tema de refugiat polític, és d'una tristesa immensa. I això ho veus en aquest llibre. I penso que és un llibre magnífic, molt ben escrit, preciós, i que quasi la lectura, i no és perquè sigui el meu marit, hauria de ser quasi obligatòria, perquè és parlar d'una època que hem oblidat, que és importantíssima per la nostra història, i l'explicar-lo en una novel·la tan bonica, alegre al final, encara que sigui simpàtica, penso que seria molt important que més gent el llegís per no oblidar d'on venim, que és tan important.
I perquè després tinguin resposta quan el nen pregunta on anem.
Exactament, exactament.
A veure, que acabem, i jo no he parlat de la seva trajectòria en el món de l'empresa des de l'agència de publicitat, com es deia, l'agència?
Gray,
no? Que era la directora que després va crear Singular amb diners, amb estalvis.
Amb estalvis i amb un préstec que vaig tenir aleshores en aquell moment i vaig crear aquesta empresa contractant a 3 persones. Vaig començar així.
Després amb Selvaitel, no?
Sí, diríem. Hi ha aquesta empresa que va començar amb 3 persones, era l'any 94, en el 2001 ja érem 60 persones i Selvaitel va comprar la majoria de la companyia. I aleshores, en el 2018, ja érem 3.000 persones i Webhelp va comprar la resta de la meva participació i tot el grup Selvaitel. I ara, fa uns dies, hi ha hagut una altra empresa encara més gran que es diu Concentrix, que ha comprat el grup Webhelp.
Però vostè continua sent presidenta.
Jo continuo presidenta, el que passa és que ja no amb responsabilitats executives.
Llavors, què fa? És que és l'última pregunta, gairebé.
Per ara encara no me n'he adonat.
Marca la visió, marca línies.
Sí.
I què vol aconseguir? Quin és el seu somni ara?
Bueno, el que tinc així immediat i que em fa una il·lusió increïble és que sembla que el meu llibre de tot el que he après dels meus fills properament es publicarà a Xina.
Perquè ja està en francès?
Ja està en francès, està en anglès.
Sí, en castellà i català.
Sí, exacte.
Amb la foto dels seus fills, finalment, a la Xina?
A la Xina, sí, els meus fills només m'han demanat que la foto sigui de preadolescents.
I després d'això, quin somni té?
I, bueno, segueixo molt implicada en moltes organitzacions a Barcelona, doncs seguir implicada amb... Hi ha un tema que m'interessa molt, que és el que he dit al començament, que és el d'ajudar a crear models de lideratge diferents i animar les noies. I estic fent temes ara de mentoring. I estic, per exemple, doncs, col·laborant amb una noia de Camerún i fent sessions amb ella. I això és un tema que si puc ajudar una miqueta a donar més visibilitat a que les dones podem fer les coses diferents i que podem col·laborar perfectament amb els homes, no és una lluita, sinó que és una suma, m'agradarà molt seguir amb aquests temes.
Em sembla, senyora Elena Guardans-Cambó, que ho ha fet tota la vida i avui ens ho ha servit al divan. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies. Si em dius adéu, Matías Salom. Vull que el dia sigui net i clar. Samuel Silva. Que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant. Albert Castellbí. Que tinguis sort. Sergi Cotillas. I que trobis el que t'ha mancat en mi. Venim per aprendre i encantada, Sílvia Coppola.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio.
15a temporada. Escoltem les persones.
Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. I així pren, i així pren tot el fruit que et pugui donar el camí que a poc a poc escrius per demà. és un camí planer. Ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren, i així pren.